Let me go. Ja que la professió de oratòria els hi dic als alumnes que hi ha expressió discursiva quan es forma un triangle equilàtero en el que en un vèrtex hi ha un senyor que parla, és l'orador. En l'altre vèrtex hi ha del que parla, que és el tema, i en el tercer vèrtex hi ha el que escolta l'auditori. Per tant, sense vostès, aquest triangle no s'hauria pogut fer i no hi hauria seminari. És tan important el que escolta com el que parla. I és més, com més passa el temps, més difícil és trobar gent que escolti. Perquè estem immersos en una època, els joves en particular, no els agrada gaire escoltar. Esteu d'acord? Bé, aquest segon seminari és fruit d'un primer seminari que vam fer aquí, que ens va agradar molt l'ambient i el lloc, les atencions i les aportacions del nostre amic Martí, que ara que mai sempre em diu que no el mencioni, que no sé què. En aquest cas, reforçades per l'Agustí Casals, que l'altra vegada no hi era. Dic això perquè en una població de les dimensions de Sant Cugat, que és molt important, perquè crec que sou 80.000, no? No sé quant, no? Més de 80. Doncs, realment, i que es fan tantes coses, doncs, realment, aconseguir agrupar a persones és dificilíssim. Jo hauria hagut de parlar avui, ara, en aquest moment, de l'art, de la paraula, del llenguatge, de l'oratòria, però si ho fes... No se sent?
Sí,
no vaig a veure. Sí,
m'hi
has notat,
eh?
Se sent o no, ara? Se sent més, ara?
No se sent més.
Si parlés de tot això... No, ara em sembla que no se sent menys, eh?
Molt bé.
Sí, se sent bé. És que també ho sentiríeu sense, eh?
Exacte.
No tindrà el problema, jo. A la veu, al fons de la sala, i se n'entrarà, no? Senyores i senyors! Se n'entrarà, no? Però per seguir el protocol, prefereixo fer servir. Doncs hauria de definir aquestes coses. Però trepitjaria el tema que es posarà en Ramon Ripoll. En Ramon Ripoll m'ha anat un qüestionari a última hora que parlarà d'aquestes coses. Per tant, jo ho passo amb ell, amb el Ramon Ripoll, que a més és mestre i llicenciat en filologia, vull dir, encara ho farà més bé que això, a quan li toqui. Sí, potser val la pena destacar que l'art és una de les coses més importants que hi ha i que ens han comunicat més coses a través de la història. O sigui, la història, fins que no, com vosaltres sabeu molt bé, no comença l'època Gutenberg, o sigui, no comença la història escrita, no comença aquella història que es recull. Només es pot treure només es pot conèixer mitjançant l'art, o mitjançant les coses que fan des de l'home prehistòric a les seves coves, que va molt bé que siguis la meva dreta, perquè s'ha descobert que allò de les pintures dels homes prehistòrics rupestres que feien els homes de les cavernes, no, ho feien les dones. L'home ja tenia prou feines amb caçar i amb defensar-se que algun dinosauri no li clavés un cop de cua o alguna cosa. En canvi, les dones que quedaven allà eren les que pintaven i les que dibuixaven, sabies
això? Una teoria.
I ara està, aquesta teoria està de moda, està defensada. Perquè al començament, quan es va dir fa uns anys, tothom deia, ara qui ho ha dit, ara això no. Però ara se n'adonen, tenen més coses per analitzar, i que són les dones, però ja ens deixaven ja una història. Naturalment un monestir, les pedres, les construccions. Però em deien ahir, quan vam fer una entrevista, per tant sí com no, van voler-me fer una entrevista a ràdio Sant Cugat. Bueno, però vostè veure una cosa més viscuda d'això de la... Jo vaig dir, home, vosaltres sabeu molt bé, perquè sou de ràdio, que la comunicació hi ha d'haver a l'emissor, el que parla, i hi ha un receptor, el que escolta, un missatge i un canal. Si falla alguna d'aquests això, no hi ha comunicació. I amb algunes coses de l'art passa igual. Però jo us recordava també dos fets, no només de la transmissió del missatge, sinó de la influència d'aquest fet. Un és que el meu pare va comprar, quan jo tenia 6 anys, això, una reproducció, em sembla que era d'en Murillo d'aquell de les verges, no? El que pintava verges, oi? Em sembla que era d'en Murillo, que es veien unos mozalbetes madrileños, sabia allò que menjaven síndria i maó, i el va posar al menjador. I quan jo era petit, quan em demanaven què volia menjar de postre, sempre volia menjar síndria i maó, com aquests nanos molt calvetes. O sigui, el vam haver de treure, la meva mare va remar-se, perquè clar, hi havia èpoques que no hi havia maons, no hi havia síndria, i jo, això. O sigui, la influència de la comunicació era molt forta, tan forta, aquests mozalbetes els deia també a la ràdio, encara que jo no he pogut constatar, que hi ha una anècdota, que com diuen els italians, se non è vero, è bene trovato, que diu que a la plaça madrilenya, la plaça de Madrid, la plaça, aquella on hi van a fer les tapes i on ens inviten i ens fan pagar els catalans. Un català a tapes diu que pagui, no? Això és català, no? Doncs ens inviten a fer les tapes, no? Doncs en aquesta plaça hi havia un nano que dormia sobre unes pedres i va passar un home de la capa i espada, que anaven tots tapats, no? Amb la capa i espada, i va dir: o el niño es de bronce, o la piedra és de lana. I va passar un altre senyor amb la capa embolsada i va dir: qui más bronce que años 11, qui más lana que no pensava en el mañana. Diu: vos sois poeta? Diu: vos també? Diu: jo soy Lope de Vega. Diu: jo sóc el rector de Vallcuba. Doncs bé, en aquella època de los mozalbetes, aquesta influència era forta. I un altre cas, i amb això ja acabo, us passo la paraula, perquè dic, bueno, escolta'm, aquest home no parla, perquè m'han dit que, és que el Martí m'ha influenciat, m'ha dit, sí que és una mica llarg, perquè no venen, no venen. Jo que ja ho soc, normalment, només falta que m'ho diguin, no? Doncs l'altre és, jo tinc un sang a la família. dirà, aquest senyor sempre parla d'ell. Jo, seguint les consignes d'un en un, dic que deixeu-me parlar de mi mateix perquè és el personatge que conec més i tinc més a mano. Per tant, no és de prepotència. Doncs un sant que tinc a la família, serà sant, em sembla que ara no és sant encara, ara hi ha allò de la guarda del diable, totes aquelles coses, no? Però serà sant. Aquest home, quan tenia, no sé, 10 anys o 11 anys, 12, va anar a una excursió al col·legi i el van deixar tancat a dintre d'una església, d'una petita església, un monestir, no sé, una església. I llavors va veure una verge allà, una estàtua d'una verge, i va començar a parlar amb ella, se la mirava, ell veu que la verge el mirava amb ell, i tot i va començar a resar i a plorar quan van tornar-lo a buscar. El van trobar a genollar, resant i plorant, no, eh? I dient, verge meva, si em salves d'aquí, em treus, em faré cap allà. I sí, sí, es va fer cap allà. I per això serà sant, perquè va ser d'aquests capellans que després els van matar i estan a la llista de beatos, no? Sí, que serà sant. Doncs la influència també és d'aquella imatge. O sigui, que vol dir dos, que quan moltes vegades la pintura, l'art, no només és comunicativa, sinó que és persuasiva. I ara, doncs, passem a les ponències que ja tenim aquí. Hem buscat persones extraordinàries dins de la seva matèria. No és que la pilota, és la veritat. Extraordinàries dins de la seva matèria i que, encara que aparentment són camps diferents, perquè després també parlaran de modes i parlaran d'altres coses, i arquitectura, els ponents, sempre ens poden ajudar a tenir conceptes i a aprendre coses. Jo sóc el que crec que es pot aprendre sempre, tota la vida, i que com més aprens, més t'agrada aprendre més. O sigui, és una cosa que és absorbent en el sentit que penses. O com deia el refrany, aquella velleta que no es volia morir mai perquè cada dia prenia una cosa nova. Doncs endavant. Tu sí necessitaràs. No. Bueno, no hi ha un aplaudiment, no?
Bon dissabte, sóc l'Agustí Casals, col·laboro amb l'Associació Catalana d'Oratòria i també amb Delta Gerentiva. A veure, hem posat noms a les taules rodones d'aquests oradors clàssics i llavors, per tant, una petita referència de cada un dels oradors, no? Això ho tenim editat aquí en el petit recull de documentació. Bé, Demòstenes de Teània, era un orador i home d'estat atenenc, que va néixer pels vols del 382 abans de Crist. Bé, aquí tinc tota una documentació sobre ell, que és de Wikipedia, però no ho pagaré gens. Senzillament recordem que Demòstenes fou l'autor de l'ordre d'una seixantena de discursos, dels quals n'han conservat 65 discursos, se'n conserven 60 o 61, els ordis, etc. I els seus discursos més importants, els principals, són les filípiques, per tant hi va haver polèmica, aquest bon home no va poder estudiar gaire, però sí que li van ensenyar oratòria de petit. Un mestre d'oratòria anomenat Iseu de Calcis, que era el més eminent de l'època, i llavors, doncs bé, hi va haver polèmica perquè, esclar, es ficava amb els polítics, etc., contra Filip II de Macedònia, etc. Per tant, els discursos polítics principals seus són les quatre filípiques, tres olimpíaques i el discurs de la pau. Fixeu-vos si fa de temps que parlem de pau. Part de munió de discursos privats i altres de perduts. Bé, doncs, passo a presentar en el Josep Canals primer per ordre alfabètic, el que hem alfabètic de cognoms i així també, no? El Josep Canals, aquí teniu un conegut galerista de la ciutat, els que sou de Sant Cugat el coneixeu més que sobradament, nascut a Sant Cugat també. tota la vida ha estat vinculat a la ciutat, socialment, culturalment. És llicenciat en Belles Arts per la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, ha publicat un parell de llibres. Entre les seves activitats a la ciutat ja s'ha de destacar el concurs de pintura ràpida de Sant Cugat i l'entitat Estudi d'Art. L'any 68 va crear l'Escola d'Art de Sant Cugat, i actualment aquesta escola es veu que és municipal. Va crear, pels vols de l'any 70, un eslògan dit Sant Cugat, terra d'artistes. El 1973 va ser quan va obrir la seva galeria d'art professional, galeria que continua dirigint fins ara, aquest carrer de la Creu. L'any 77 va crear la Biennal d'Art Contemporani Català, que és la més antiga de Catalunya i és itinerant per Catalunya i el Principat d'Andorra. Aquesta Biennal encara la dirigeix actualment. També s'ha de destacar els seus més de 20 anys que fa que es dedica a la pedagogia de l'art. Actualment és secretari de l'Associació Art Catalunya de Galeries d'Art Contemporani i darrerament ha estat nomenat acadèmic de la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi. Em sembla que ets l'únic Sant Cugatenc que ets, oi? En tot cas és el primer.
Bé, m'ha tocat a mi començar aquesta taula. Primer de tot, tinc que agrair-vos per descomptat a vosaltres un cop més, i sobretot els que veniu de fora de Sant Cugat, que hàgiu vingut aquí. Aquesta vegada ha tingut més repercussió a la premsa que a la passada edició. Però som menys a la taula primera, però espero que d'aquí que parli el bon dibuixant i amic el Joan Soler Jové, doncs la cosa es vagi animant. Penseu que Sant Cugat té aquesta història, aquesta moguda és la que té Sant Cugat, que a vegades es fan moltes coses i passa el que passa. Que surt molt a la premsa, però el resultat és aquest mínim. Però bé, jo m'ha agradat molt estar en aquesta taula avui, que toca parlar de Mostenes, perquè en primer lloc tinc que agrair per descomptat al president, el Pere Aguet, i per descomptat naturalment el Agustí i el Martí, que són lluitadors i que han portat aquest segon, que tenien que haver vingut ja fa un any. Jo crec que agafar el mes de maig i fer el mes de maig, encara que sigui, ja sigui molta feina, per portar aquest tema d'oratòria, amb gent tan ferma com l'heu portat aquí, com porteu avui aquí d'aquestes taules, això ens fa falta a Sant Cugat. I portant-se gent de fora de la ciutat, que vinguin aquí i que vols donin un tronc per la ciutat, ens fa falta, i encara que siguem petits, perquè una cosa que vinc jo a defensar avui aquí, dintre la meva oratòria, és, per això m'agrada també aquesta taula, perquè parlo dels polítics i parlo de la pau i parlo també d'aquestes coses, és el fet de que som pocs. Bueno, és que escolteu, avui, una galeria d'art com la meva, fem aquestes coses amb petita gent, petits grups. Ja no hem de pensar en la gran massa de gent. Ja tenim els camps de futbol, o en el Montmeló, veient els motos, etc. Estem pensant en persones, estem pensant en aquesta oratòria, en aquest anar parlant, en aquest al voltant d'aquest cafè que fem al voltant d'una taula, per anar parlant d'això, d'art, de cultura, de comunicació, en definitiva, comunicant-se uns amb els altres. I comunicant-se uns amb els altres ho podem fer perfectament, doncs, des d'un cafè amigable. I això que s'ha fet aquest seminari, per dir, ha sortit en els diaris d'aquí, ha sortit a les webs, que és molt important, de les diferents emissores i mitjans de comunicació també s'està parlant. Bé, se difosa la notícia, que són pocs. Bé, estem fent oratòria i estem parlant. I a la societat, tal com va en aquests moments i com sembla que s'encamina, cal parlar-ne molt, perquè es parla molt de diner i estan sortint cada dia en els diaris moltes més notícies. I escolteu, que això només acaba de començar. Escolteu, aquí estem parlant ara d'un dels grecs importants. I escolteu, la humanitat no s'acabarà d'aquí dos dies i ens sortirem, no hem sortit tantes coses. I aquí em parlaven ara fa dos dies, fa dos moments, de que si les dones pintaven unes coves, etc. I no s'ha acabat, i seguim el tant. Bé, a mi em toca parlar d'aquest fet galerístic, de les galeries, del que és el món de les galeries, d'art, de com evoluciona, què passa en aquests moments. Jo he portat aquí uns llibres i una mica per intentar analitzar-ho, però bé, a veure, analitzar-ho d'una forma ràpida, en aquests 10 minuts que tenim a l'oratòria, que per descomptat no és l'oratòria del professor, del Joan, perquè ell ja sabeu que déu-n'hi-do, a més sap engrescar, sap animar, sap, es nota aquest bagatge d'anys i anys de professor i de lluitar i de marcar. Encara nosaltres també hem sigut professors i també tenim aquesta part pedagògica, els tres que estem aquí, però no com ell, perquè ell se li nota aquesta fe i aquesta voluntat, no? Aleshores, jo em centraré una mica a Catalunya. A Catalunya. No, jo us agraeixo, a vegades tinc que venim vosaltres i us agraeixo moltíssim. Però jo, a Catalunya, hi ha un fet, les galeries són noves. El fet galerístic, penseu que el món de l'art, com parlàvem abans, avui entenem aquests dibuixos, aquests ganigots, aquestes formes de diferents coves primitives, Altamira, etc., com exponents d'art. Bé, van fer les dones, van fer els homes, van fer els sers humans. Aquesta expressió és la mateixa expressió que trobem aquí, que després hi teniu temps al migdia, els que després de mirar, donar un tomb pel monestir, també donar un tomb, inclús no cal entrar dintre el monestir, sinó només donar un tomb al voltant de les muralles, veient el passat nostre, entrar al claustre, si cal, entrar a l'església, es donarà compte de diferents èpoques i diferents arts. I això ha marcat les diferents èpoques de la humanitat. En un moment de la història, era la Iglesia la que protegia les arts, o ajudava les arts totes, paràvem aquí de la impremta, etc. Després va ser l'Estat, també va fer-ho, i ara qui protegeix bàsicament tot el que és el món de les arts i de l'escultura és la pròpia societat civil. I en el nostre país la societat civil ha sigut molt activa. Avui mateix, si ha, els que veniu de Barcelona veureu que, escolteu, què està passant a Barcelona? Escolteu, Barcelona és un esclat de turisme i un turisme cultural. I sobretot gràcies a Gaudí, que tothom l'està descobrint, però estan descobrint el Japó. Està venint tota una sèrie de gent que està descobrint el Tàpies, està descobrint el Miró, està descobrint la potència de la ciutat, però que és maco passejar per
Barcelona. Una cosa.
Què és plèndid?
Tothom sap lo d'Altamira i molts catalans no saben que a Vallbona de les Monges hi ha les primeres figures humanes a l'art. En canvi tots sabem, o sigui, a Catalunya és les primeres figures humanes de l'home, no l'home aquest, estan tocant a Vallbona de les Monges, a Lleida. Ho sabíeu?
No. Aquesta és una realitat que passa. En aquell moment resulta que inclús hi ha més turisme que sap més de Barcelona que els propis barcelonins o els propis que estem en el comarca del Vallès. Per posar un exemple, perquè són veïns. O sigui, aquest municipi és veí del municipi del Solès, perquè som veïns. A Barcelona, a Collserola, ens separa, però la meitat és de Barcelona i la meitat és del terme municipal de Sant Joan. Parlar de realisme. Una galeria. Naturalment, una galeria de Sant Cugat, té oberta però venint de lluny. La primera galeria que es va obrir en el país va ser la galeria Parés. El segle passat, la sala Parés és la galeria més antiga que hi ha a Catalunya, creada com marcs i quadros i venda d'obra d'art. Parlar de la galeria de la sala Parés és parlar de tot el moviment artístic que va haver-hi a principis de segle, amb els artistes i amb tota la tasca que va fer després. Després van sorgir a la capital del país la galeria Gaspar i altres galeries que van donar noms a conèixer. A nivell de Catalunya van néixer paral·lelament en els anys 60 i principis dels 70 a dos llocs. Granollers va néixer la galeria AB, que és la més antiga de comarques, i després la galeria Canals és de les més antigues, l'any 73, a Sant Cugat, també dels que hi ha en el territori. Això està recollit en un llibre que trobareu en algunes llibreries, que és una aproximació a la història del galerisme de Catalunya. En aquest fet hi és present. El per què comporta que s'obrin galeries o tanquin galeries? Bé, en aquests moments, dintre de la força que té les galeries d'art, estem en un moment de canvi important. Jo em centraré en el congrés que s'ha fet fa uns mesos, el passat mes de setembre, es va fer a Barcelona, que es va dir, posa el nom d'anglès perquè per portar gent de fora, es veu que en aquest país hem de fer servir noms anglesos per apropar gent. Llavors es diuen Tanking Galleries. Com que jo no sé anglès, doncs bueno, el nom fa servir anglès. I era una forma d'apropar què feia el galerisme en aquests moments, com es transformava, com s'està transformant la societat, el mercat, tot el que té a veure. I era això, debatre, el mateix que estem fent avui aquí, debatre temes d'actualitat, intercanviar experiències i elaborar estratègies de futur. I en allà hi van vindre 150 galeristes de diferents països d'Europa i del món, i d'Amèrica, etc. I van vindre perquè Barcelona en aquests moments fa així i atreu gent. Sabeu que fa pocs dies en els mitjans de comunicació ha sigut notícia la quantitat de vaixells que han estat en el port de Barcelona. Pues Barcelona s'ha posat de moda. Ara, en aquests moments, hi ha una fira que es diu SNAP, que és una fira que està distribuïda per diferents parts de la ciutat de Barcelona, que ha tingut, té més gent de fora que mai, tant visitants com galeries participants. Però simplement perquè Barcelona és un lloc que per vindre el cap de setmana s'està tornant molt atractiva. Perquè té el Mediterrani, sobretot a partir dels Jocs Olímpics, i a partir d'aquí cal definir una mica, diguéssim, el rol que avui té el galerisme en el mercat. Això és el que es va analitzar una mica. També es va analitzar el mercat de l'art, què passa, perquè si abans eren els reis o era l'Església qui protegia o qui donava sortida als artistes, i en aquest cas no solament els artistes plàstics, sinó escriptors, poetes, etc. Què passa actualment, què és la societat? I buscar nous plantejaments. En aquest cas, una de les coses que es va intentar fer és agafar unes estratègies de mercat i veure què passa. El que passa és que estem en un món global. I aquest món global, la informació, aquesta informació d'aquesta taula, gràcies a internet, l'està veient qui vol i l'està repetint qui vol a fora. I si ara aquí hi hagués una càmera web, doncs això s'estaria transmetent. I això, i per aquí hi ha un senyor que va ser dels primers que s'han jugat, el Joan Ganya, que tindreu la taula després, que m'agradaria que deixés caure això, que va ser dels primers que va caure amb internet i el poder d'internet, perquè la meva galeria està a internet, gràcies a que em va donar un petit enllaç en el seu principi, i guaiteu ara com s'està desenvolupant. I a més avui és notícia de que a través de Facebook i totes aquestes coses que ens comuniquem amb vosaltres, doncs tot això, és la xarxa és importantíssima. Les conclusions que es va donar, i amb això acabaré, diguéssim, aquesta primera explicació, després ja farem un debat, de lo que és les galeries, és que el negoci de galeria d'art és un negoci com qualsevol altre. Si no hi ha venda, i ara més que mai en aquesta crisi es posa de manifest, si no hi ha venda no podem pagar la llum d'aquesta sala, no podem pagar el tren per vindre a Sant Cugat, no podem pagar la gasolina, si no hi ha venda no podem comprar pintures, no podem comprar pinzells, i els artistes necessiten un focus de venda. Poden vendre ells directament l'obra o es pot fer a través de galeries. Les galeries projecten l'obra a nivell de fora. Aleshores, en aquest cas cal buscar l'estratègia en aquest sentit. L'estratègia ve a través del món de la cultura. El món de la cultura, i en el cas de l'art, com qualsevol altre món, és la passió el que ens mou, més que la part econòmica. No, i no podem ignorar que en aquests moments globals tenim que adaptar-nos i sobreviure amb uns plantejaments globals de mercat diferent. I en aquest cas cal descobrir les petites exposicions, els petits detalls d'aquests pobles, ciutats que hi ha al voltant, no deixar-nos emportar només per el que surten els diaris, per el que surt en els grans mitjans de comunicació, que moltes vegades només a través d'una sola agència de notícies ens donen la mateixa notícia, la mateixa fotografia, etc. Tenim que ser capaços de pensar i buscar aquests petits raconets també amb el camp de les arts. Per tant, descobrir la bellesa, això deia de donar la volta al monestir, perquè aquí veureu al voltant del monestir mateix, veureu doncs tot el seu treball que hi ha a l'exterior del monestir, descobrirem això. I llavors les galeries, avui, una de les conclusions també que haver-hi, és que tenen que crear valor a l'entramat cultural. Les galeries són equipaments culturals de les ciutats, equipaments privats, com poden ser les sales de cinema, les sales de teatre, llibreries, etc. I tenen que agafar i tenen que viure dels artistes que tenen més a prop i junt amb els que tenen en altres llocs i en altres indrets. I el bàsic, el que es va sortir d'aquestes conclusions, era que en aquests moments, i això crec ara més que mai, fora de ser rivals uns i els altres, hem d'aixecar el país, en aquest cas hem d'aixecar les galeries, i les galeries de Sant Cugat s'han d'unir i fer esforços per tirar endavant, les galeries de Catalunya s'han d'unir per obrir mercats a Europa, i les galeries d'Europa s'han d'unir per obrir mercats a Àsia o Amèrica, que són dos mercats en aquests moments que s'obren. En aquests moments, en mercat d'art, on s'està comprant més art, on s'estan obrint més museus i més centres d'art, és la Xina i Sud-amèrica, sobretot Brasil. Això tingueu en compte. I llavors, la conclusió bàsica és, i en aquest cas ho estan descobrint qualsevol empresa, que qui no està a la xarxa no existeix. Per tant, el mateix que tothom ja sap treballar a la xarxa, té els mòbils i tal, doncs avui és bàsic estar a la xarxa. I a part de tot això, l'important de tots aquests aspectes és que quan estem parlant a nivell d'art, a nivell d'oratòria, a nivell de les arts, és que la comunicació és bàsica. I per arribar a aquesta comunicació d'una galeria, en aquest cas la meva ho fa, és en aquest sentit. I per acabar us diré que jo el que faig és el mateix que estem fent avui aquí. L'estratègia que he fet, s'ha acabat de fer grans mogudes pensant que hi haurà grans públics que vindran a visitar exposicions. Fem unes petites trobades d'uns berenars, uns petits concerts, unes petites xerrades a la galeria per crear de nou aquest ambient al voltant d'una taula, que la gent estigui satisfeta i llavors miri i si té un euro pugui comprar aquella peça d'un euro. Sigui un, no en aquest cas una reproducció d'una obra, sinó que pugui ser una obra d'un artista més jove i a partir d'aquí anar creant afició de nou en el món de l'art, perquè també això és un dels hàndicaps que tenim. Aquesta és una mica la conclusió que podríem dir que tenim les galeries, no només una, sinó a nivell general. Per tant, conclusió, el món de les galeries és un món d'aficionats, de gent que ens estimem molt a l'art, que a part hi ha un tema econòmic que és bàsic, perquè si no no pot viure ni l'artista ni el galerista, però a part d'això, un dels aspectes és que ja no hem de pensar que hi hagi molta gent que visita les galeries, sinó que sigui qui li pugui interessar que entri, i amb això cal fer que aquell equipament sigui també un equipament cultural. El mateix que esteu fent avui amb aquesta oratòria llarg que s'està fent aquí a Sant Cugat.
Si volen fer 5 minutets, no, 10 minutets màxim de col·loqui, si algú vol preguntar alguna cosa. Perquè pensàvem fer el col·loqui després, però després potser ja és pel grup el fil, no? Del que ha dit el nostre ponent, doncs podem fer-ho. Digues, digues.
Yo quería hacer una aportación, una reflexión.
No, no, ya, ya se va.
Sí.
Volviendo a los comentarios estos últimos, y es que es un dato, pero muy significativo. Hay un punto en Barcelona, que es la puerta de maratón del Estadio Olímpico, por el cual pasan 1.200.000 personas, normalmente, al año. Principal punto de negocio que tienen las instalaciones olímpicas. O sea, solo con esos visitantes se mantiene yo en todos los que quieran. Si sabe gestionar. La naturaleza está clara. Cuando se hace un diseño de una construcción si se sabe por ubicarla adecuadamente y que se convierta en una obra de arte, un atractivo, aquello es un negocio genial para años, ¿eh? Mientras dure aquel edificio, para años. Que es el ejemplo de las catedrales, por ejemplo, ¿no? Este edificio. Por lo tanto, la vinculación entre el arte, la construcción y, bueno, en general, todo en la vida es fundamental para la permanencia, la sostenibilidad de todo.
Marco Massona, lo que ha fet és el passeig de Gràcia, l'artèria principal turística i, bueno, per què? Perquè és on hi ha més modernisme i on en aquests moments les botigues de moda, les botigues de disseny, que després se'n parlarà, estan situades allà, però a més, allà mateix, on hi ha més galeries, i en pocs metres podeu veure galeries, que tots aquests vaixells que venen per abans a Barcelona, que només tenen un dia per estar a Barcelona, les galeries que hi ha al carrer Consell de Gent noten que la gent hi va allà, però a més és curiós, comenten que sí que van a comprar, però els compren un lloc peces petitones, i llavors els emporten al camarot i se l'emporten. I en aquest moment tenen aquest turisme, que és un turisme d'un cert nivell, compra a vegades peces de 1.000 euros, o a vegades peces de 30.000 i 60.000 euros. I aquesta és una realitat que té de Barcelona. Però aquesta és una realitat que en aquests moments jo crec que també a nivell de país en saben fer en altres camps. Per exemple, els calçots no eren coneguts i Valls ha sabut fer del calçot un referent turístic des de fa 4 dies. A Sant Quart només tenim una xifra, crec que si ens inventarem alguna cosa per atreure gent cap aquí. Tenim el monestir, penseu en quantitat d'intel·lectuals i artistes que tenim aquí. I això no se sap parlar encara en aquests moments. Però un dia o altre explotarà i no serà només el monestir, sinó passaran coses. Ara, penseu que la capital de Catalunya, com que es reinventa contínuament, i a més a més ens interessa, perquè necessitem una Barcelona forta per ser motor de tot el que està passant a Catalunya. El conseller de Cultura Mascarell diu que estan a les galeries i els artistes a Catalunya tenim 30.000 artistes professionalment, o més o menys dels que es posen normalment i que treballen i es mouen, no? I que no hi ha mercat per 30.000 artistes a Catalunya, que han de sortir fora. El mateix que venem estronges o venem cadires o venem disseny. Bé, aquesta és una realitat, perquè tenim fama a l'exterior. Durant el segle XX molts dels artistes internacionals reconeguts, aneu als principals museus del món, són d'aquí. Per tant, hem de fer l'altra aquesta marca. O sigui, com país, ara parlem, eh? Ara, això sí, perquè ens hem dit, jo també llegia, que no sé quin punt, altre, a part d'aquest punt que em comentaves, un altre punt de Barcelona, que és el Villal, també un pas més públic en un moment concret, no? Hi ha un... el museu, que és un museu que es viu obert, bé, no... ser una cosa insignificant, però en canvi tenir una atracció enorme de públic. Bé, també hi ha vegades, és això que diem, els camps de futbol tenen moltíssima gent i tal, però bé, també hem de valorar una cosa, que parlar artísticament, escolteu, llegir un llibre de poesia, o escoltar l'acte que fem avui, podríem aquí tindre ple amb 85.000 habitants que som a Sant Cugat, podria estar ple de gent interessat en aquest acte. Som menys públic. Bé, doncs això s'ha de fer a poc a poc. Per què? Perquè la realitat no cal pensar en gran massa de gent.
Volem de fer
cada exactament. Exactament.
Escolta, Canal, ja has dit unes coses molt interessants i agafant el que tu has dit, per exemple, la difusió és important, perquè jo que vaig fer relacions públiques de la multinacional suïssa, els suïssos quan venien aquí per estar un dia o dos, això els tenia jo, doncs per el que sigui, un dels primers va comprar, perquè jo li vaig ajudar, un quadre d'una pintura de la Rambla. Doncs tots els que venien me dice, bueno, es porque me tiene que acompañar a comprar una pintura de la Rambla. Tots volien Rambla. O sigui que el primer va fer de ressò i volien. I el que m'ha agradat molt, això del que has dit, és aquesta, que les galeries es transformeu en centres de cultura. Això és extraordinari, perquè antigament ja existien els ateneus, els pobles, a les barri. Existien entitats a cada barri que mantenien la cultura, però això es va perdent. S'ha perdut perquè no tenien diners, o no tenien subvencions, o la gent que ho portava s'han fet molt ancianets, o el que sigui, no? I que hi hagi una... és una notícia extraordinària, perquè no només podeu parlar d'art, sinó d'altres coses, i sobretot pensant sempre en el vostre, o sigui, que és molt bo, eh? I finalment, tornant a parlar de mi mateix, jo també entenc d'art, perquè vaig ser president durant 4 anys d'una quinzena d'art que es va fer en el castell de Montesquieu.
Molt famosa, per cert.
Molt famosa, per cert. I que vaig fer, aconseguir fer venir
no,
però, en Ginovart,
per exemple, molta gent potser mai ha estat a Montesquieu. Aquest acaba de posar un exemple del que té l'art, el poder de l'art avui. Després amb la Lima també parlarà. Però Montesquieu, per exemple, està dintre del mapa de les arts de Catalunya gràcies a aquestes quinzenes que ell parla. Que ell va ser els primers que va fer-ho. Exacte.
Vam fer venir des de la Núria Feliu.
Ara, hi havia la Diputació darrere que ajudava. Sense l'ajut oficial, és impossible tirar endavant la cultura. I quan estem parlant d'aquesta cultura de tema galeries, ens ajuda la Generalitat de Catalunya, que tenim en compte això. La Generalitat de Catalunya diu, estratègia de la cultura a galeries. Sortir a l'exterior, ajudes com ajudem a sortir els mobles, els ajudem a sortir les colles, que els tenen. Però estratègia a nivell d'interna, ajudem a fer concerts, ajudem a fer berenars, ajudem a fer tal, també ajudes, unes ajudes econòmiques, a part de webs i a part d'altres històries. Perquè sense una mica d'ajuda oficial no és possible. Però aquí està parlant de Montesquieu, que gràcies a això, i avui segueix.
I vaig aconseguir, a més, la primera, ara passo la paraula, la primera roda de premsa que no es feia i l'entrega de diplomes als alumnes. I tot això va crear això que dius tu, que la Diputació fos una mica més generosa. Aquí hi ha una altra pregunta o un comentari.
Sí, jo volia subratllar coses que hi ha realment que s'han dit. Potser la gent que no ens ha trobat... Aquí hi ha una cosa que jo trobo molt encertada, que aquesta nit de l'arc, no ho diria, o així, no? Que es fa cada estiu, que la gent surt a la nit, totes les galeries estan obertes, hi ha un sistema que pren la copa amb el mateix tiquet a totes les galeries, en fi, és una cosa que es va amb la línia que jo crec que ara que els diners públics seran surts, jo crec que s'hauria d'anar, que és posar l'arc al dia a dia de la gent. És a dir, a mi crec que el defecte que té el comerç de l'art és que sempre ha viscut en incendis, encarat al moment de l'ELI. O sigui, a pintar per la gent que té calés perquè pensin el quadre d'art. Si aquest és el pitjor, estem tots, perquè d'aquests n'hi ha, no en soc, però no en tindreu gaire. Si volem que realment l'art surti del 10% de la població, que arribi a l'altre 90% que està inaudible, ha d'anar al dia a dia, i l'art ha d'anar barrejar-se amb el comerç i les botigues, s'ha de barrejar amb l'esport, s'ha de barrejar amb els xavals del carrer que facin els seus dibuixos i que se sentin que formen part de la vida artística. Els països que ho han entès així, que per mi és Itàlia del Nord, és realment un país on no pots mirar enlloc que no hi vegis art, i incloses els preparadors de les botigues. Perquè tu veus, a cada cantonada hi ha un artista, que havies dit, i no és un artista amb carnet, és un artista que sent l'art, i això és important per mi. Si això es produeix, ja n'hi haurà d'artistes reconeguts, famosos, cotitzats, tot això és la rutina. Això és el futbol del Guardiola, això. O sigui, hi ha futbolistes de primera línia al Barça, que ja ara estigui una mica a la fosca, això, no? El Barça passa un mal moment, però aquests grans de dalt són perquè hi ha milers i milers de nanos a baix. I el Guardiola és l'home que ho sap veure i diu, sí senyor, vosaltres esteu a baix, teniu la mateixa fibra que els que arriben a dalt. Però jo diria que amb l'art hauríeu de treballar.
A veure, mireu, jo sóc que m'agrada, ja he dit que d'entrada...
Ella també vol intervenir.
Ah, bueno, vale. Jo dic d'entrada, la taula m'ha agradat molt que els digués, demostren eso, no? O sigui, perquè, vull dir, va ser un provocador en el seu moment, contra els polítics i diverses coses, perquè m'he llegit bé sobre la seva bibliografia. Aleshores, vull dir, jo sóc una mica així. L'altre dia hi havia la Marta Pesardona, una poetessa a casa meva, i diu, és que tu ets dels crítics, va dir públicament, diu, és que tu ets dels crítics amb l'administració, diu, però en el cas de Gabriel Ferreter, diu, cal agrair que Sant Cugat ha fet molt més per Gabriel Ferreter que el lloc on va néixer, que és aquí va morir, que és on va morir Gabriel Ferreter, i està enterrat aquí, que Reus on va néixer Gabriel Ferreter. Bé, jo en l'art sóc que, en aquest cas, en l'art que jo toco, vull dir, no tot l'art és igual. O sigui, jo defenso un tipus d'art que em porta a un camí concret. Entenc que la pedagogia de l'art va com des del parvulari fins a la universitat. Però, per exemple, en aquests moments, qui els que veniu de Barcelona i tal, podeu anar a la Casa Aymar, Museu d'Art Contemporani, hi ha una exposició d'art contemporani que han passat 50 persones. Portem ja un mes d'exposició, una exposició que circularà pel país. Per què? Perquè Sant Cugat, l'art més punyent, a Sant Cugat és impossible veure instal·lacions com podeu veure en el Santa Mònica de Barcelona, o veure moltes coses d'aquest tipus. Aleshores, esclar, l'art s'ha d'entendre, sí, que mira, l'altre dia em vaig trobar un ex regidor de l'Ajuntament que deia senyor de Oso pintant el monestir de Sant Cugat. Diu, és que això em llibera. Naturalment, des del nano més petit fins a la persona més gran, hem de fer servir l'art. És com els que escrivim i no sabem escriure, o els que fem oratòria i no sabem tanta oratòria com sap el Joan. Però o sigui, tot això és positiu i que la gent es mogui, però cuidado. A Sant Cugat aquest any hi ha dues nits d'art. A mi em sembla extraordinari que hi hagi dues nits d'art. Una, on hi ha les galeries, que mireu, després de Barcelona, Reus i Sant Cugat són les que portarem més galeries a la Festa de l'Art de les Galeries que es fa el dia 9 a nivell de país. I a nivell de país hi ha aquesta moguda. Llavors, a nivell de Sant Cugat, a nivell de Sant Cugat hi ha una festa que fa l'Ajuntament, que fa amb 5 hores, amb 4 hores al vespre, i que hi fa tallers, artistes, botigues, no sé com, que no us donarà temps de donar la volta per tot arreu. Impossible, perquè són 4 hores. En canvi, ara en aquests moments de Terrassa hi ha tallers oberts d'artistes. O a Gràcia, tallers oberts d'artistes. La gent fa aquella ruta de tallers oberts. I llavors, això, que per això jo quan em aneu a comentar, escolta, us vaig dir, feu el mes de maig, que el mes de maig coincideix amb totes les sèries d'actes que tenen que veure amb l'art i amb la cultura. Per què? Perquè el mes de maig i juny a Sant Cugat passen moltes coses. Però aquest any, i he fet un article per el diari de Sant Cugat que sortirà un dia d'aquests, escolteu, a les nits de Sant Cugat són meravelloses. Mireu, hem tingut una nit que els comerços han obert a un carrer ple de gent. Ahir i avui els museus de Sant Cugat coberts, perquè la nit dels museus a nivell d'Europa, que de Sant Cugat hi participen, em sembla molt bé, també coberts de gent, participant la gent. La propera nit, el proper cap de setmana, hi haurà una nit on hi ha botigues, comerços, tallers, artistes, galeries, tothom obert, ple de gent. Una altra nit, durant els primers de mes, totes les botigues de Sant Cugat obertes per la nit. L'altra seran les galeries. Bueno, totes les nits ara s'aprofiten i d'aquí 4 dies tenim festa major que obrirem per les nits. És que la nit de Sant Cugat és màgica, però escolteu, fem tot el que vulgueu, moveu gent. Jo no vull gent, no volem ser el camp de futbol, les galeries d'art. Les galeries d'art volem mantindre, i això ho diu el propi govern de la Generalitat, i això cal potenciar-ho, volem mantindre aquest prestigi que ell va donar a Montesquieu, que gràcies a la seva assistència a Montesquieu en aquests primers anys, veieu com la quinzena de Montesquieu ha quedat, i la Diputació no tallarà, per moltes batalles que hi hagi econòmiques, no ho tallarà. Per què? Perquè darrere ja hi té un recolzament d'artistes intel·lectuals que donen suport a aquest fet. I allò ha marcat, i tothom que ha exposat a la quinzena de Montesquieu, com ha viscut aquell poble, aquella activitat? Ha portat turisme al comerç dels bars, restaurants i tal, s'ha animat. Aquestes nits que es fan a Sant Cugat, com les que hi ha, compliran els comerços i tal, és una elit turística. Però què aporta artísticament? Escolteu, l'artista necessita viure, no només l'aficionat. O sigui, a veure, l'important és que tothom tingui i pugui treballar i sigui, això per descomptat. Però cal també pensar en el professional, en el que s'hi vol dedicar. Si al cinema no hi haguessin professionals, seria difícil. Llavors, esclar, en aquest cas, crec que estem en un moment de replantejar-nos tota la situació. No només a nivell d'art, sinó a nivell de la societat. És a dir, no pot estar cada dia al diari, primera pàgina, aspectes econòmics. Ara, per culpa del PP, resulta que Espanya encara ha baixat més graons. D'aquí dos dies ens intervenen. Bé, escolteu, els artistes, siguin aficionats o siguin professionals, seguiran aguantant. I a l'oratòria seguirem aguantant com hem aguantat des de l'època de molts temps i seguirem aguantant.
Ja vindrà una conferència.
Va, molt bé. Esteu convidats, perfectament.
Volies afegir alguna cosa?
No, és que m'ha semblat molt interessant la intervenció, no? L'ha dit de l'art, doncs, jo crec que ha transcendit a fora, perquè és un moment en què tots els grups, entitats i galeristes, perquè no oblidem que a part de quatre galeries que tenen ara Sant Cugat, que també s'ha de dir, en queden quatre, entitats, grups i tallers, formen una pinya comuna per oferir doncs, tota una sèrie de possibilitats i d'ofertes i potenciar l'art, que és el que d'alguna manera uneix a tots. No? I bueno, volia dir això, no? I també crec que la vinculació amb l'equip de futbol crec que està molt bé, és a dir, es necessita una base, no? Una base doncs, per formar aquell equip, però es necessita un bon entrenador. I llavors de bons entrenadors no n'hi ha tants. I diem, comparem entrenador amb qui sigui gestor cultural artístic, val? Per tant, no tothom és vàlid. O sigui, l'entrenador triarà aquells que li semblin que poden fer l'equip. I bueno, això és a vegades on podem trobar certes qüestions, no? Problemàtiques.
No, bueno, aquí, jo no, amb això acabo jo, eh? Aquí hi ha dos punts de vista, perquè ella representa un punt de vista que jo repeteixo aquesta taula, i jo defenso un altre tipus de vista que bueno, en resumen, el fet és de que com passa en aquests moments hem de ser més professionals cada un en el seu camp, i això està
realment qui porta les coses són els homes, no? Perquè això que deies de la quinzena d'art la vaig agafar i les dones, la persona, està mal dit això, la persona humana. Doncs realment jo vaig agafar la quinzena d'art i com tu dius, vam fer, potser van venir 200 nanos, perquè venien nanos joves i aprendre del Ripollès i de l'Osona, aprendre a pintar i a dibuixar, i la Diputació va veure que allò funcionava i va anar sent més generosa. En el moment que jo vaig plegar els 4 anys, com que no hi havia l'home, va anar decaient i en un parell d'anys van acabar la quinzena i m'entenc? O sigui que si no hi ha un equip humà amb una cosa que insisteix i perd hores i perd temps, les coses no van. Per això és molt important això que feu vosaltres. Bé, molt breu, perquè no voldria que se'n va.
Jo no estava pas dient, hem de popularitzar, diguéssim, això. Professionals fan falta. I primeres figures són necessàries. I gent que gestioni això professionalment són absolutament necessaris. Però això no té res en contra portar l'art a tot arreu i a tots els nivells. Amb aficionats, amb nanos, amb criatures, no tinguem por de perdre la dignitat i anem a tots els terrenys, perquè l'art no perd quan entra en contacte amb el poble. Cuidado, que al final acabem d'elitistes. Només parlem amb professors d'universitat i amb gent que té molta pasta. Vull dir, per què només hi entren? On és el 90% següent? El 90% també existeix. I en els temps que corren ara, són els temps del 99%, o sigui, no sé si són aquestes xifres. Per tant, com ha dit aquí la senyora, la Imba, és una qüestió de que tinguem un bon entrenador a dalt que sàpiga fer el que s'ha de fer.
Jo, i aquí ja no diré res, jo només diria als que veniu de fora, ja veieu la polèmica que hi ha aquí, perquè és una polèmica domèstica, que quedi clar, que no, a més no passa de les quatre muralles de Sant Cugat, punt, domèstica.
Molt bé. La Imma, que veu de sentir la seva pregunta, va ser la petita disquisició que ha fet. Però la Imma Poyes Masi és a prop d'un petit poblet de la Franja de la qual no he aconseguit Imma. Com? Imma? Aquest és el poblet? Com es diu? No sé.
Esplugs.
Jo de 2 anys estic a Mata de Pere. Ah, la Franja de la Franja, el coner. La Gèria Sant Cugat és de ben menuda des dels 2 anys, m'has dit. És llicenciada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. Entre les seves relacions acadèmiques i artístiques consten que ha fet estudis a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, estudiar aquarel·la, assistir a cursos de pintura a l'Escola d'Art de Sant Cugat, és professora d'Història de l'Art, membre de l'Associació d'Aquarel·listes de Catalunya i també presidenta de FIRART, Associació d'Artistes de Sant Cugat. Ell ens parlarà precisament respecte de l'art i la comunicació lligat amb els artistes. I encara és comentarista i crítica d'art. Ha fet exposicions individuals diverses, l'any 93, a Vilanova i a Geltrú, el 94, exposició d'aquarel·les a Figueres i a Girona, exposició de pintures a Vall d'Oreix i a Vilafranca del Penedès. El 95 va fer una exposició d'aquarel·les a les Bancs de Sant Cugat, el 96 també exposició d'aquarel·les a les Pedritxes de Mata de Pera, el 97 més aquarel·les a Vall d'Oreix, el 99 també a Vall d'Oreix, els paisatges urbans a la Galeria Pou d'Art de Sant Cugat, que per cert és la conferència del canal, però que el canal té una galeria no figurativa, oi? Ho arreglo dient-ho així, i és d'un altre estil, no? Visions urbanes dins del cicle d'artistes de Sant Cugat a la Casa de Cultura i poblaments a la mateixa Galeria Pou d'Art, abans esmentada, el 2008. No sé si alguna cosa més actual deus tenir, que aquí no em consta, ja ho explicaràs, en tot cas. Clar, la Imma ha parlat de diu que queden 4 galeries, que això ho vaig treure l'altre dia d'internet, vull dir, a mi me'n surten 7 aquí, no sé quines són les que han desaparegut. Aquí consta, a part del Calacanals, l'espai Lluís Ribas,
passa al país, llavors què passa a la resta d'Europa, en aquests moments què passa a la resta d'Europa, que estem, ara resulta que, mentre es prepara la càmera, diguéssim, que diria que diuen què passa a la resta d'Europa, doncs de cara als del sud són d'una manera i els del nord són d'una altra, no, a veure, tot és euro, doncs a Sant Cugat tot és Sant Cugat, perquè també hi ha el més al sud, més al nostre, més al centre, més al de la dreta, més a l'esquerra, llavors com ell ha dit, doncs hi ha una sèrie de... Hi ha interessos estètics, culturals, econòmics, de molts tipus, o sigui que, com en tot, com la pròpia vida.
Bé, doncs bon dia, moltes gràcies als organitzadors, a l'Associació Catalana de Tòria, al Martí, a l'Agustí, per permetre'm participar en aquest segon seminari de comunicació. En principi vaig a canviar una mica el títol, és a dir, si és comunicació i art, jo trasllado les paraules i posaré art i comunicació. Una mica doncs, per que sigui el títol d'aquestes petites explicacions. I bé, em basaré bàsicament en passar doncs, una sèrie d'imatges que seran el complement d'aquestes doncs, d'aquestes explicacions, no? Bé, en primer lloc, val a dir, doncs, que l'art ens comunica una sèrie de sensacions de tota mena. Aquestes sensacions, doncs, poden ser estètiques, també poden ser, doncs, d'atracció o de rebuig. De fet, aquestes sensacions ens venen a partir de les primeres sensacions que l'artista o l'autor de l'obra posa a dintre d'aquesta obra, no? Aquestes són les que ens transmet a nosaltres, i nosaltres, doncs, davant d'aquesta obra sentim alguna cosa. Com he dit abans, pot ser d'atracció o de rebuig. I aquesta és una primera sensació vàlida, jo crec que és la principal. És a dir, quan estàs davant d'una obra, sigui arquitectònica, escultòrica o pictòrica, sents una emoció o no? Pot ser que no. Bé, per tant, és aquesta la primera vàlida. Però, si volem anar a entendre tots aquells elements que conformen aquella peça, necessitem, doncs, un nivell intel·lectual o una mica de formació per poder captar, doncs, aquell llenguatge. I aquí, és a dir, si volem transcendir, pujar una mica l'esglaó d'aquesta primera emoció del que ens transmet l'obra d'art. Llavors, per arribar aquí, com dic, podem tenir una mica de formació, hi ha diferents nivells. Diferents nivells, doncs, que nosaltres els podem agafar tots, en podem agafar uns quants. Un dels primers nivells és saber mirar, saber mirar l'obra, perquè l'obra, a part del que primer ens capta, no?, hi ha, com he dit abans, altres elements que nosaltres hem d'entendre, no? I aquest saber mirar és com saber escoltar quan algú s'està comunicant, no? Saber, doncs, estar atent a allò per entendre, doncs, el que ens està comunicant. Bé, per tant, enfrontem-nos a una peça, jo us he posat aquesta, que crec que és bastant coneguda, que és del René Magritte. El René Magritte és un autor belga que es va unir als surrealistes, al grup de l'André Breton, el manifest surrealistes del 1924. Ell es va unir a aquest manifest i treballa una obra que qüestiona l'objecte de la realitat amb la imatge representada. Val? Llavors posa objectes del seu entorn quotidià, també, doncs, bueno, obres de tipus, sobretot d'aspectes bastant realistes. Llavors, aquesta obra és molt coneguda perquè il·lustra sovint, doncs, articles i treballs, i fins i tot Foucault, doncs, li va fer, doncs, un assaig sobre la utilització del llenguatge i la imatge. Bé, si ens la mirem, que suposo, doncs, que com que ja la tenim aquí fa una estona, doncs ja us l'heu estat mirant, veiem que hi ha la representació d'un objecte que nosaltres coneixem, perquè més d'una vegada l'hem pogut veure, fins i tot l'hem pogut utilitzar. En Magritte ens el posa de perfil perquè reconeguem la imatge, és a dir, ell és ja hàbil i no ens el posa frontal, perquè imagineu-vos el tipus frontal, ens quedaria com un rectangle. Per tant, seria difícil la identificació. És a dir, ja agafa de l'objecte aquella forma que per nosaltres és propera. Ja tenim un punt de comunicació, és a dir, la forma de l'objecte, no? Llavors ens el posa de perfil i el pinta amb uns colors que són fidels a la realitat. És a dir, aquest marró de la fusta, no? Fins i tot li dona llum per expressar el volum. És a dir, nosaltres podem veure, doncs, aquesta pipa que té volum. Agafa una mica la superfície de dalt i llavors, doncs, aquesta superfície de dalt corbada ens dona aquesta sensació, de volum. Bé, ja veiem, per tant, que reconeixem l'objecte i fins i tot que és real. Però Magritte ens posa que això no és una pipa. És clar, aquí estableix una paradoxa, perquè si nosaltres ho reconeixem, per què ell ens diu que això no és una pipa? Clar, la pipa té una funció, Quina és la funció de la pipa? Si heu fumat amb pipa, sabeu doncs, que bueno, és per fumar, no? L'agafem, té un mànec i l'agafem. Bé, aquesta imatge podem agafar-la? Aquesta pipa tan real nosaltres podem utilitzar-la? La podem agafar? No. Per tant, Magritte ens diu la veritat, això no és una pipa, perquè no compleix la seva funció. Nosaltres no podem agafar-la. Què ens està dient? Ens està qüestionant què és la realitat i què és la representació de la realitat a través de la imatge. Enteneu la paradoxa? Eh? Per tant, hem d'entendre que allò que està reproduït, sigui a través en aquest cas de la pintura, d'una fotografia, d'una imatge que ens surti a la televisió o a internet, és sempre un món a part. És un espai de representació en el qual l'autor hi aboca les seves fantasies, les seves imaginacions, i que està lluny de la realitat. Per tant, és una altra realitat, més que lluny. Eh? És una altra dimensió, és una altra realitat. Aquesta és la idea, no? I per això utilitza la paraula. De fet, Adalia diu la traïció de les imatges, perquè les imatges ens poden traïcionar. Bé, un altre segon, aquest seria el primer nivell, és a dir, mirar, vale? I transformar doncs, aquesta mirada en entendre aquest codi que pot, que l'artista d'alguna doncs, manera ens està posant a dintre de l'obra. Un segon nivell és entendre també que l'obra artística és independent, que ja ho he assenyalat abans, d'aquesta realitat. És a dir, l'obra s'ha d'aguantar per ella mateixa. Allò que diem, doncs que poso aquesta peça perquè em va bé amb el sofà. Està d'acord amb els colors del sofà. Clar, aquí podríem discutir-ho, si voleu, no? Però hem d'entendre doncs, que la peça, que l'obra d'art, és independent de tot l'entorn. D'aquí que moltes vegades se li posa un marc per aïllar-la d'aquest entorn. Val? I que crea un espai interior propi de l'autor. Bé, us he posat aquesta obra per il·lustrar una mica doncs, aquesta idea. Aquesta obra és d'Escher. Escher és un dibuixant extraordinari que va utilitzar sistemes òptics per la representació dels seus espais. Geometria i matemàtica. Si heu dibuixat dibuix tècnic, si heu fet perspectiva, perspectives axonomètriques, o perspectives lineals amb dos punts de vista, val? Que hi ha doncs, l'aresta vertical i tot d'operar els punts de vista. Bé, ell està treballant constantment amb aquest sistema visual i crea uns jocs de perspectives creuades que llavors doncs, obliguen a l'espectador a veure una altra realitat i ell crea la pròpia. Esclar, aquí, al primer cop d'ull, no sé què heu vist. Heu vist doncs, una casa, no? Una casa amb un jardí, unes escales i com una mena d'aqueducte on hi ha, doncs, sembla un molí amb una roda i que està donant la volta. Fins aquí perfecte, molt bé, doncs podem estar al camp, fins i tot de fons es veuen unes feixes amb uns camps llaurats i sembla que hi hagi oliveres i tot, no? És a dir, bé, després, quan ens mirem atentament, veiem una sèrie d'elements entre incongruents i que no harmonitzen gaire amb aquest tipus de construcció, no? Per exemple, a dalt de tot, hi ha una espècie de prismes triangulars que, bueno, podem pensar que són de decoració, no? Perquè aquí, doncs, l'arquitecte hi ha posat aquests elements de decoració, no? Però llavors, si ens mirem atentament al circuit de l'aigua, veurem com és una construcció impossible, que no s'aguanta aquesta... Si comencem per la part de baix, que es recolim bé, si comencem per la part de baix, fixeu-se com això és un pla, és que si un moc se m'envola la diapositiva. Bé, És un pla completament obert. Anem al xèter. Seu-vos aquí. Això és un passadís completament recte. Està al mateix nivell. I continuem i està al mateix nivell. I si continuem, està al mateix nivell. És a dir, estàvem sempre a la mateixa superfície. Però en canvi, l'aigua cau amb una distància. Quan te mires bé dius, és impossible. I amb aquest dibuix d'aquest artista i d'altres s'ha intentat fer les construccions reals, posar-les, però esclar, és una construcció impossible, perquè si està en el mateix nivell, doncs com pot ser que l'aigua caigui des d'aquí al mateix lloc del mateix nivell, no? Bé, aquí és un exemple de com l'obra autònoma, l'obra autònoma, l'artista hi aboca doncs la seva fantasia, imaginació, a partir d'uns recursos que té, en aquest cas, doncs seria aquest treball, d'aquests exercicis òptics que Escher doncs treballa d'una manera extraordinària. I si no coneixeu la seva obra, doncs recomano que busqueu, que per internet es troben moltes coses. Bé, l'altra, que és el mateix autor, és aquesta. Aquesta es va també adaptar a una pel·lícula, una que es deia El laberint, de fa anys, no? Es va fer aquesta construcció. Aquí, doncs, bueno, també veiem un interior, no? Un interior, si aquí ja ens queda una mica confús, no? Hi ha moltes escales, i... però en principi doncs, hi veiem també com una lògica. Després, observant perfectament, ens adonem doncs, que aquestes figures estan posades en un sentit i aquesta en un altre. Per tant, aquí ja veiem que l'autor ha creat la seva pròpia fantasia. No? Després també podem veure com una escala, per una banda es baixa, per l'altra també es baixa, però a dalt queda recta, hi ha una de torta, i un que baixa per una banda, i aquest que puja per la paret. És a dir, això és molt interessant, no? Com l'espectador rep una informació, no? I quan s'ho observa bé, doncs veiem que aquí hi ha tot un canvi, hi ha tot un món molt personal, no? D'aquest conjunt. Bé, per tant, creiem que seria una altra dimensió, no? En aquest cas, també us he posat, per entendre-ho, l'obra de Cézanne. Paul Cézanne és un postimpressionista que té una quantitat de bodegons que són molt coneguts, sempre fa pomes, taronges, on hi plasma doncs, aquesta tècnica personal seva, que era crear el volum a partir d'unes pinzellades, no? I anar estructurant les formes a partir d'aquestes pinzellades. Bé, jo crec que aquí el veieu perfecte, fins i tot podem dir que és un bodegó realista extraordinari. Però aquí Cézanne, que serà l'antecedent del cubisme, doncs també hi aporta, ens hi aporta una visió, un canvi de la realitat, és a dir, una visió òptica diferent, que no sé si la podeu captar. Per donar-vos l'exemple, he fet una petita construcció amb línies perquè veieu com. Això d'aquí és una taula que té doncs, la cantonada tornejada. La línia de la taula és aquesta d'aquí. Si la seguim, aquesta línia, fixeu-vos que aquí aquesta poma que abans semblava tan ben posada sobre la taula resulta que cau. Va? I no ens n'hem adonat. Perquè l'autor és hàbil per saber fer, doncs, posar-la, no? Perquè no ens n'adonem que aquí doncs, hi ha un recurs. No? Després, a part d'això, bé, si seguiu ja veureu que, doncs, aquí és que ho he fet manualment i bueno, m'ha deixat una mica, però bé. Bé, hi ha una altra qüestió que és, que ens hem de fixar, com? Cézanne ens planteja l'obra com si nosaltres donéssim la volta a la taula, és a dir, ens poguéssim mirar els objectes des de dalt, però al mateix temps des de davant. Com ho fa això? Doncs el plat jo els he marcat, que aquí sí que se me'n va anar el cursor perquè volia fer una ratlla, se'n va cursar tot. Bé, el plat que tenim a l'esquerra, fixeu-vos que està mirat des de dalt. És a dir, podem veure doncs, les peces, no és una circunferència perfecta com podria ser un plat mirat des de dalt, però sí que és un posicionament bastant frontal, dins des de dalt. En canvi, la fruitera és un oval, és una elipse, doncs molt més tancada, per tant vol dir que la fruitera se l'ha mirat més frontalment, no tant des de dalt, més frontalment. Igual la gerra, saps la gerra que també doncs, està vista de perfil. Què passa aquí? Doncs passa això, no? Que ens vol donar diferents punts de vista interns, però el que jo us volia dir és com en l'anterior nosaltres l'hem vist, hem vist perfecte, hi ha una fruitera, i en canvi hi ha uns recursos òptics, no? Tècnics, que l'autor doncs, ens vol dir alguna cosa, no? A banda de tot això. Bé, un altre aspecte que podem tenir en compte en una obra seria el significat i l'època en la que està feta. És a dir, no és el mateix una escultura grega com la que teniu a l'esquerra que una peça d'art contemporani, que és el Giacometti, que teniu a la dreta. Val? És a dir, l'època canvia i aquí és quan parlem els artistes i els galeristes també d'estil, no? Es parla d'estils, etc. Llavors, quan mirem una peça, també jo crec que hem de tenir en compte això, quin moment estem, no? Què fem les persones per comunicar-nos? Quins signes, quins símbols tenim per comunicar-nos, no? I l'art rep o transmet també aquest llenguatge de l'època. Per exemple, doncs, a l'esquerra que teniu la Venus Afrodita, sens dubte, jo crec que tothom sabeu que és una escultura grega i clàssica. Per què? Doncs perquè segueix unes proporcions, segueix un cànon. El cos serà 7 vegades el cap, no? A més és època de Praxíteles, que teoritzen sobre això. La bellesa està a partir d'unes proporcions, a partir d'una harmonia, no? I aquesta bellesa és la moda de l'època, aquests cànons i aquestes proporcions i aquest equilibri. No? Què passa amb el Giacometti? Ha canviat l'època. Quins són els cànons de bellesa? Segurament uns altres. L'estilització, la deformació, el contingut, Giacometti ens transmet on va l'home, cap on va, cap on es dirigeix. Per això moltes de les seves figures d'escultura van caminant. Aquest que és un autor doncs, bastant conegut. No? Per tant, això doncs, crec que també ho hem de tenir en compte. No? Aquest estil, aquest llenguatge propi del que pot ser l'època. I per últim, ja acabo, seria un altre aspecte que hem de tenir en compte seria aquest contingut, el missatge que l'autor ens vol dir. Sempre doncs, hi ha un interès d'un contingut, a vegades el títol ens informa, a vegades no, a vegades el mateix autor doncs, ho explica. Quin és aquest contingut? Doncs, el contingut pot ser de tot tipus, pot ser social, pot ser purament estètic, pot ser històric, pot ser polític o pot ser religiós. No? Per exemple, doncs és el cas de Sergi Barnils, que és un autor santcugatenc, que és l'últim que us he posat. Aquesta obra és del Sergi Barnils, que una mica doncs, ja per incidir en els autors de la ciutat, no? I doncs, per això he posat aquesta obra. És una obra abstracta, per tant, l'obra abstracta s'allunya de la realitat. Els elements que la configuren, doncs, poc podem anar-los a buscar en una realitat del nostre entorn. És un llenguatge que s'utilitza, doncs, signes, com pot ser el llenguatge gràfic o pot ser l'escrit que utilitza lletres, no? I per tant, aquí sí que sovint l'autor ens ha d'ajudar. En Barnils posa uns títols molt transcendents i ell ho ha explicat, la seva obra doncs, busca doncs, aquesta transcendència espiritual. Val? Bé, en conclusió, doncs, i per acabar jo el que volia dir que l'art ens comunica, no? Però que és la capacitat, la sensibilitat del receptor, no? I el seu coneixement i l'estar disposat doncs, una mica a entendre el que pot facilitar doncs, aquesta comunicació entre l'obra d'art, l'artista i l'espectador. I fins aquí doncs, va, seria la meva tesi una mica.
Podem fer una mica de col·loqui i ho allargarem tot una mica. Com que ens falten alguns ponents de l'altra taula, ens mantindrem més o menys al programa. Preguntes? Preguntes?
Jo felicitar a la IBA perquè encara que hi hagi diferents criteris entre galeristes, és de bon, o sigui, com ha dit abans el president, que quedi molt clar, i agrair a la delegació santcugatenca, els que veniu de Barcelona, el president és Japó, els de Sant Cugat també, i he agafat gent de Sant Cugat Termes. Veieu que és una bona pedagoga, que ha explicat molt bé, només amb, amb la primera obra que ha explicat, fixeu-se la forma de lectura de l'obra d'art. Però clar, repeteixo, això que he anat explicant, si aquest quadre últim és estrany, imagineu-vos ara el que s'està fent en aquests moments a mar, que és tot a través de tecnologia. Vull dir, imagineu-vos. Clar, llavors les estètiques canvien amb els temps i aquí hi ha un aspecte que és el que ella fa també de crítica, que és el que és important, que és el crític, el teòric, apropa els llenguatges, etc. O sigui, quan en parlàvem abans de, en aquest cas tu dius, jo per això aplaudeixo la seva pedagogia, sentit, perquè l'estètica fa que les modes de vestir, de comportar-se, siguin diferents. I què millor que aquests que saben fer-ho. És com quan veiem un estil de models, no? No ens el posarem, però abans allò estarà a la Sara i dius, home, aquest tipus de mocador que ara es porta lligat així, escolta, perquè, doncs mira, perquè en el seu moment va sortir una passarel·la i així, i el color blau, verd i tal, no? I aquelles modes, amb el temps queden modes. Llavors, hi ha uns personatges, uns seres humans, que són els intermediaris entre la creació i el consum d'aquest producte. I en aquest cas, són els que apropen estèticament, com poden ser en aquest cas els crítics, aquesta tasca. Llavors vull dir a ella que té aquesta tasca, que en aquest cas repeteixo, la negació d'en Guadeca, que això diu d'ells, ha sigut tant.
Jo voldria afegir que això que dius en sociologia es diu els models. El model, en sociologia, és aquell que la massa imitem. La massa veiem. I per això els modistos fan sortir unes senyoretes pel Passeig de Gràcia, que es moguin amunt i avall perquè les senyores diuen, ah, jo també m'agradaria aquest model. O els mestres inviten a les universitats a conferenciants estrangers i a gent perquè els alumnes diguin, ah, doncs m'agrada això, aquest, jo voldria ser com ell. O els locutors de ràdio que en tenim algun per allà, veuen Constantino Romero, o estas voces, ambulosos. I els hi agrada i els imiten, no? O sigui, es creen els models que són aquest pas entre mig que digués tot. Ara, entrant en el tema, em sembla que era un poeta que deia en este mundo traidor nada es verdad ni es mentir. Todo es según el color del cristal con que se mira. Aquí podríem dir, según los ojos, què et sembla? Que mirem? Perquè és un problema d'ulls o és un problema només de tècnica del que pintar?
Reduïs en connexió al cervell,
Home, naturalment.
Però s'ha de dir una cosa clara. Tot això que he explicat, el senyor que pintava, i si aquí hi ha algun pintor ho sabrà, no és que jo pintés pensant en això, sinó que llavors els crítics i la gent que reflexiona sobre allò ho descobreix. Moltes, cases, moltes vegades és casualitat, perquè el pintor que pinta, pinta per expressió, li agrada posar-hi. Posa quatre línies que dius, això sí que vull dir-ho. Però altres coses li surten, aleshores resulta que descobreixes. En el Giacometti mateix descobreixes no solament la forma allargada del personatge caminant, sinó que descobreixes que el fet de deixar l'empremta amb el pan que van fer amb el bronze, deixar el mateix treballat, la textura, llavors en diríem textura, en diríem aquella forma geomètrica, etc. O sigui, llavors el teòric descobreix altres coses i llavors una cosa que és molt important, que per això en aquest moment va bé reflexionar i fer taules com aquesta, és que ens ajuda a reflexionar el moment històric que estem vivint. Avui aquelles escultures són impensables de fer avui dia, perquè el moment històric és diferent.
Això passa per això,
he dit, avui que surt a Bolsa a Facebook, que surt a Bolsa i que és un dels que surt és aquí la imatge.
Pensem en el Quixot, les anotacions i estudis i descobriments que s'han fet. També el Cervantes tenia prou feina amb un brac només d'escriure i que no va pensar mai que tindria un ressò, ha tingut després molt segles. O sigui que hi ha després l'analista de l'obra, el crític o l'analista de tot el camp. No? I una cosa, no sé si preguntar-la, hi ha una pregunta allà.
Sí, una pregunta sencilla. ¿El arte está en el mensaje o en la forma de transmitir el mensaje?
Seria distint el que diria jo per ella, seguro.
Jo crec que no tan sols en aquestes dues coses, sinó en altres més. És a dir, hi ha el missatge i com es transmet el missatge. Clar, hi ha l'adequació. O sigui, si tu vols transmetre un missatge i els mitjans que utilitzes, és a dir, aquell llenguatge, doncs com si ara fes l'editor, no? És a dir, que no m'entendríeu. Perquè el missatge jo no l'explico prou clar, no? Per tant, crec que són les dues coses, però d'altres, no? Si les dues és forma i contingut, seria, no?
L'artista
explica. No, sovint no. Necessita l'ajut, doncs, d'altres. No sé què opines tu. Però jo crec que necessita l'ajut sempre, perquè jo m'he trobat moltes vegades, quan faig una crítica d'art, que l'artista em diu, oi, és que has dit unes coses que jo ja em pensava ja, però no sabia, saps? Que no ho havia dit, no? A vegades li trobes més coses de les que ell mateix o ella ha posat, no? I també t'ho diuen, oi, això no ho sabia que ho havia fet jo, no? És a dir, clar, jo crec que també el que contempla l'obra, que aquí hi ha la funció doncs, de tots, jo què sé, d'altres especialistes, no?, que analitzen i que extreuen doncs, bueno, una sèrie d'idees i de continguts, no?, a partir del que altres fan. Vull dir, que és un complement de les persones que ens fem, no? Bé, no sé si tens...
M'agrada, perquè m'agrada una mica el que jo vaig dir que aquesta tarda, amb la xerrada, la primera xerrada de la tarda, avui. És curiós destacar com molts artistes, sobretot, bueno, curiosament, perquè parlem si té dos, en el camp de la pintura i de la música. A l'hora d'exposar la seva obra, s'acompanyen de paraules o de frases per explicar. Penseu, per exemple, en els títols dels temps de la pastoral de Beethoven, que es diu la primavera i va explicant què està passant, perquè el pastoret va pressionant pel camp i situa així del temps. De la música. O els títols, que si no fos per títols no els entendria. Vull dir que aquest símbol, el símbol és tan pur, a vegades el de l'art, si no té una explicació complementària, no l'entens, o bé l'artista el posa al joc de veure si l'entén o no l'entén. O a vegades més, sí.
Però també una mica el que, a veure, l'art en el principi, el que no, a veure, més ara en aquests moments de discussions, també artísticament parlant, o sigui, hi ha arts que només es donen en llocs concrets. Esteu veient aquí el monestir, el romànic es va donar només al voltant del Pirineu. Un. Vull dir, això és impensable a Sud-amèrica, ni és impensable al nord d'Europa, etc. Per tant, hi ha llocs concrets que donen un tipus d'art. Aleshores, si coneixes aquell lloc concret i allò que passava, sí que ho agafes, ho entens, en aquest cas. Aleshores, la pintura o els artistes contemporanis pot ser que mostren de moltes influències d'un lloc a l'altre, però has d'entendre bastant el territori en què està fet. Allò que parlava dels japonesos o els xinos que en aquest moment es compren art, podria dir, ells fan un art en aquests moments diferent. L'art sud-americà és molt, molt diferent de l'art que s'està fent a Europa. I en aquest cas té a veure una mica amb el... Ara, el que passa és que, si ens hi posem en aquest sentit, és quan anem de turisme a un lloc que dius porto aquesta màscara africana, perquè allò és exponent d'aquell lloc concret. I allò pot influir, com va influir a Picasso, molt l'art africà va influir molt a Picasso amb les seves obres. Però és amb els llocs concrets, l'art té que veure molt amb el seu entorn. Això pot escoltar.
Hi havia algú que deia que el pintor antic era un gran artista que treballava molt i que no veia res. Un Rubens va fer les tres gràcies mesos o mesos i no veia mai res. En canvi, els pintors actuals joves fan una ratlla i ja fan una conferència, expliquen tot el que aquella ratlla significa. Pues, no sé, això... Hi ha qui ho diu, que
heu respectat. Avui les facultats de Belles Arts, almenys, però en aquest cas les facultats també d'Història, el que estan fent és que aquella frase que em sembla que va dir un dels clàssics catalans de pinto i prou, no s'hi val. L'artista ha d'estar compromès amb la societat del seu temps. I per tant, si avui l'euro té un problema, i la societat europea té un problema, ha d'estar explicat amb la seva obra, sigui a través del vídeo, sigui a través d'un muntatge al carrer, o sigui a través d'una pintura, o sigui a través d'una música. I això és el que fa l'artista d'avui. Qui anava a dir que els Beatles es formessin part, els Beatles que eren tan clars en els anys 60, formessin part dels llibres d'història? Doncs van marcar perquè en els anys 60-70 aquella música va transformar la música contemporània. I avui s'està fent inclús música clàssica contemporània, el fet que trigava uns anys a saber-se.
Bueno, jo crec que quan Malèvic va fer l'obra negre sobre negre o blanc sobre blanc, que ja va arribar a la puresa de la pintura, es crea un estat doncs, una mica de confusió, no? I per tant, quan ja s'ha sintetitzat tant, és com això, no? Només crear una línia, doncs es necessita substituir la imatge pel text. I és un corrent, que és l'art conceptual, no? Que d'alguna manera doncs, el text ja li serveix per explicar aquest contingut. Llavors, a veure, això jo diria que és una tendència, que va ser una moda del seu moment, no? I que el text, doncs, quan una línia, com has dit abans, una línia, doncs feia un discurs, no? Perquè aquella línia condensava, Kandinsky també ho va fer amb el punt i la línia, que el punt li donava uns valors, val? I a la línia també, doncs allò condensava tot aquell pensament de l'artista. Però bueno, jo diria que és una tendència, que vull dir que pot ser cadascú opta per allò. Doncs,
no sé si coneixeu aquella petita història de que l'art neix com quasi tota la cultura nostra hel·lènica o mediterrània a Grècia, quan un noi se'n va a fer una d'aquelles cèlebres batalles púniques que tenien i tot això, i la seva nòvia està enfront d'una paret blanca, agafa una carbonilla d'això i li fa la silueta. I aquí comença per alguns historiadors l'art.
Bueno,
sí. O sigui, perquè diu, vull recordar-te com ets. I esclar, com que ella no sap pintar, el sol li fa la paret, la silueta. I diuen alguns historiadors d'art que aquí precisament doncs, comença l'art pictòric o l'art després del dibuix, no? Des dels grecs fins ara, no?
No, però una mica ve l'aspecte d'art, o sigui, ve l'art...
Ja la pregunta, ja, eh? Pregunta o comentari?
No, bé, un
segon.
L'art, si anem a parlar de l'art, és tot tothom parla d'art de viure, l'art de gaudir. Guaiteu avui quants cuiners extraordinaris tenim que fan l'art de la cuina. Però, escolteu, aquest sofregit que fa l'àvia o la mare també, quin, doncs, vull dir, tot això és art. Per això quan abans en parlàvem de l'art, escolteu, l'art de dibuixar un nen petit que és el primer que fa que agafa un llapis, i la persona de 95 anys que vol agafar un llapis i dibuixar, que ho faci. Vull dir, tot això existeix. Ara, llavors hi ha uns, que són aquests que acaba de presentar ella, privilegiats, que ens mirallem, que en mirem com mirall, exponents d'una època, d'un lloc concret, etc. I això és una mica també el que defensem les botigues, el comerç de l'art. I això es projecta als pobles, les ciutats, també a l'exterior. Que és el mateix que passa en moda, en productes de la terra, els calçots i companyia.
Hi ha una definició de diccionari que diu que és dominar unes determinades tècniques per fer una cosa ben feta. Aquesta és la més senzilla, no?
Exacte. Jo no soc ni artista ni expert. També tenim dret a dir alguna
cosa. Aquí.
A vegades veus entrevistadors que surt una pel·lícula i li pregunten al que l'has fet, vostè què volia dir aquí? I n'hi ha que contesten, és una estupidesa. Si volia dir alguna cosa, que ho digués. Si ha fet una pel·lícula, que cai. I ha fet la pel·lícula. I jo me la miro. I sóc jo el que dic el que a mi em diu aquella pel·lícula. No hi ha expert en el món que m'ho pugui explicar a mi això. Vale? Que m'acorda. Que hi ha experts, que hi ha gent que en saben un rato, que s'han fixat, clar que sí, i cadascú fa la feina que li sembla de fer, però no hauríem, jo crec, de perdre de vista això. Si avui hi ha artistes que pinten, no per la gent que ho mira, sinó pels experts, allà ells, però per mi, jo no crec que aquests no passaran a la història, perquè el que compta és allò que arriba a la gent, i si no arriba, es fracassa. Per això parlem de comunicació.
Sí, bones. Jo diria que són, a veure, que són diferents nivells. Aquest primer, i he insistit, que és el més vàlid, no? És a dir, quan tu t'enfrontes a nivell personal davant d'una peça. Però, bueno, a veure, no hem d'oblidar que tenim un entorn, Tenim un entorn social, econòmic, històric, etc. Per tant, són una sèrie de factors que també pesen, no? I que som els homes, les dones també, tots, és a dir, no? Que participem d'aquest conjunt, no? D'aquest context d'alguna manera. I per tant, jo diria que l'obra d'art, l'artista i el seu àmbit també formen part d'aquest context. Llavors hi ha un nivell personal, no? Que tu veus una obra i doncs dius, que maca, no? És que allò que t'arriba, no? I aquella obra és vàlida. Però, que bueno, com tot, ens hem de vincular, ens hem de relacionar doncs amb el nostre context. I bueno, doncs l'àmbit artístic també forma part, no? I per això doncs, bueno, després doncs, hi ha aquests nivells de galeristes i d'artistes i de tot, no?
Aquests nivells estan en tots els... mireu, aquí mateix, vosaltres, i torno a posar-me amb vosaltres, perquè esteu aquí a Sant Cugat, i benvinguts, repeteixo, els que veniu des de Barcelona a donar repòs al delegat de Sant Cugat, doncs què passa? Que escolteu, esteu fent una tasca extraordinària a la capital del país, amb un orador com és ell i aquestes coses, però llavors dius, escolta, cal moure això pel territori, com va fer en el seu moment l'òmnium cultural amb altres aspectes i tal, i tot té els seus petits granets de sorra i està ampliant. Aleshores, tot això enriqueix, i enriqueix el país, perquè el que ens fa falta d'aquest país, precisament, són debats. Pensis el que pensis. I en aquest cas, el debat de l'oratòria, escolteu, on pugui haver oratòria que no hi hagi unes espases, per mal.
Molt bé, si em sembla l'última pregunta, Maria, que farem el d'això d'escaig. Bueno, hi ha alguna altra pregunta? La Maria, hi ha alguna altra? No? Doncs va, Maria.
És una cosa particular, anomenat la sala Parets.
Sí.
De les cinc casades, doncs, ens agradava la pintura. No hi entenem, ni el meu marit no hi entenia. Però quan hi havia les posicions anàvem a la sala Parets. Llavors veien aquest mosaica, aquest monocrata, aquest monstruo, aquest monstruo. Llavors després, estant de dues hores allà mirant quadres, Hi havia dies que sortien que havíem comprat dos o tres. Imaginativament, eh? No econòmicament, imagina. Però bé, sortíem satisfets, perquè aquell dia havíem trobat una cosa que ens havia agradat. Sortíem contents. Podia venir un altre gran pintor, l'anàvem a veure. Aquell dia no comprava un cap, perquè no hi havia cap quadre que ens digués res. Res. Amb aquella pintura pot ser molt bo, eh? Pot ser un gran pintor, pot... No ens deien res a nosaltres. I dèiem, no hi entenem, però... O que no ens haguéssim comprat cap. Això ho fem.
Mireu.
Després, perdó, ja estic d'acord ells amb el cinema. No cal que em digui a mi el director que diu amb aquella pel·lícula i em posarà 5 estrelles. Potser em vaig veure una de 2 estrelles i en surto super satisfeta. Jo em vaig veure una de 5 i surto, diu, no, senyor, aquest senyor no m'ha dit res. Quin rotllo que m'ha presentat. Quin rotllo que m'ha presentat. Però no obstant, me l'han presentat amb 5 estrelles.
Jo, en aquest cas, si podria dir...
És la
pel·lícula? Exactament, jo us podria dir el que en aquest moment he dit. A veure, no entenc, és que això no és de vegades, sinó 50.000 vegades, no ho entenc. Jo quan vaig amb la Bienal d'Art Contemporània de Modes pel país, dic, escolteu, jo no entenia l'euro, me l'han fet entendre. Passava l'euro, de la pesseta a l'euro, i sapigué, doncs, perquè si no no podia seguir vint i tal. Aleshores, hi ha camps que no t'hi posaries, dius, ostres, jo no entenc de per arreglar aquesta llum i que ve de vindre algú que m'arregli. Però és que l'art, o sigui la música, l'art, les arts en general, pot ser la dansa, no d'art, però és igual, les arts, la dansa més moderna i tal. Tothom pot opinar, tothom pot opinar, tothom diu, no m'entenc. Jo que dic és, escolteu, si la gent va visitant llocs, escolteu, jo era un que volia primer de tot, com a format de la facultat, em va fer dibuixar primers guixos clàssics i això dels 7 caps i mig i etcètera, totes aquestes coses clàssiques. Però aleshores evoluciones i dius, no, jo vull, em marques tu el teu nivell. Llavors amb el teu nivell vas marcant. I ara, si a Sant Cugat fos un nivell que veiés que hi ha possibilitats de poder-se vendre, sabeu que vendria? Vídeos. Videoart. Una cosa que es posa a la pantalla i vostè va veient aquelles imatges. I ben estranyes i tal, però és que allò és el que en aquest moment representa el moment actual. I és el que en aquest moment els museus de tot el món estan fent una gran col·lecció de vídeos d'art d'aquests moments, que pot ser un vídeo d'art que estem fent ara, etcètera. Però clar, com que això amb una galeria no pot vendre, les galeries encara seguim fent objectes que es puguin penjar en algun lloc o tal, o alguna instal·lació, que és aquesta. Per tant, el tema de no hi entenc de l'art, diguéssim que és en tots els camps, no hi entenc de música clàssica, no hi entenc de música moderna, no hi entenc de literatura, etc. Però conforme algun va llegint més poesies, més entén de poesia. Conforme va veient més exposicions, més entén. I almenys, si un surt d'una exposició, ostres, això... I encara que surt enrabiat, algú que surt enrabiat d'alguna exposició, diu, ostres, això, quin horror. Doncs, molt bé, vol dir que el teu gust personal ha millorat, perquè allò no té d'edat, però com allò de la cuina, escolteu, aquest sofregit que queda fatal, ostres, fa olor de fumat, etc., dius, però això no és un sofregit, que jo he inventat de millors, llavors saps apreciar, i aquest, però en definitiva és l'art de gaudir. Jo repeteixo avui, he gaudit molt amb vosaltres, una vegada més a Sant Cugat.
Molt bé, si us hi sembla, un aplaudiment i un... Podem fer en 20 minutets de descans, eh? O d'un 15 i tornar. 15
minutets.